ABC. Plug in the fun code. Repassarem les estrenes cinematogràfiques ara amb pel·lícules per a tot tipus de públic. Si us agrada el cinema familiar, Disney estrena Vaiana 2. Si sou fans del terror de sèrie B, teniu Winnie the Pooh 2, El Bosque Sangriento. I si sou de cinema independent de nivell, no us perdeu Ver. Però a banda d'aquestes tres, hi ha més històries. Comencem amb El ministro de propaganda, un biòpic del ministre de propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, realitzat amb intel·ligència i sense maniqueïsme.
El palacio de deportes tendrá un aspecto tan austero como el de un templo protestante. Provocaré la locura en el público.
¡Apoyaréis una guerra total!
Nos sentimos honrados por su visita a Mifirer.
La familia Goebbels es un modelo para el imperio.
He tomado la decisión de atacar Rusia.
Ganar espacio al este y eliminar a los judíos es lo que siempre he querido.
Vamos a desatar un infierno informativo. Empujaremos, agitaremos y golpearemos.
¡Por el Führer!
Contaremos la verdad siempre que esta sirva a nuestros intereses. La propaganda es un arte muy semejante a la pintura. Y nosotros crearemos cuadros que perdurarán.
¡Bravo!
Es necesario resolver estos problemas con violencia. Toda generación debe experimentar la guerra una vez.
¡Alto!
El Führer no tiembla. No podemos permitir que esa imagen se haga pública.
Fui yo quien creó el mito del Führer.
¿Sabe usted cómo se llama el ministro de propaganda inglés o el del propio Stalin? Pero a Joseph Goebbels lo conocen todos.
La pel·lícula comença a finals de 1944, quan la guerra s'aproxima a la fi i la derrota dels nazis és inevitable. Goebbels, que havia creat un formidable aparell de propaganda, prepara la seva darrera posada en escena. Un llarg flashback explica el seu ascens i la seva genialitat a l'hora d'orquestrar grans cerimònies que van seduir les masses i van crear la imatge d'un Führer gran que tornaria a Alemanya la brillantor perduda després de la Gran Guerra, assenyalant els jueus com el gran enemic. Dirigida per Joachim Alang, la pel·lícula narra com es va crear la propaganda nazi de Goebbels, a qui dona vida Robert Stadlover, que van veure la sèrie El Submarí. Fritz Kahl i Franziska Weiss completen el repartiment. La pel·lícula opta per una ficcionalització basada en fonts històriques, incloent fins i tot diàlegs autèntics. Segons Fila 7, amb una mirada serena, basada en una informació sòlida, Lang dissecciona el personatge Goebbels i el mostra en tota la seva complexitat, començant per l'ésser humà, casat, marit infidel, pare de família, narcisista i hipòcrita. Reconeix la seva excel·lència tècnica i la seva col·laboració amb els millors professionals dels mitjans de comunicació de l'època, alhora que mostra la seva perfídia, la seva comprensió de la metodologia per manipular, que ell mateix es va encarregar de millorar per perpetuar-ne la influència i continuar ascendint. Aquest cap de setmana també arriba als cinemes l'esperada seqüela de la pel·lícula d'animació més vista de Disney, Vaiana 2.
Yeah. escrito en nuestra piel.
¡Diana!
¡Hermanita!
¡Hermana!
¿Pero qué?
Llevas fuera 1000 años.
Han sido 3 días. Pero he encontrado esto.
Es una antigua isla a la que maldijo un dios ávido de poder. Pisar sus arenas rompería la maldición y volvería a unir nuestros pueblos.
Sé lo que tengo que hacer.
¿Qué pasa si no vuelves más?
El mar nos conecta. Así que vaya donde vaya, siempre estaré contigo.
Toma un pedacito de casa.
Busco tripulación.
¡Guay!
¡Un granjero en el mar!
¡Toma!
¡Me voy con Payana!
¿Qué pasa, Rizos?
¿Maui?
¡Márcate un yuhu!
Nos enfrentaremos a monstruos, dioses iracundos. ¡Ah! Y caca.
¡Ora!
¡Halcón gigante! ¡Vaya caras!
¡Rumba ese lugar!
Una humana nunca romperá mi maldición.
Echo de menos al monstruo de lava.
¡Vamos allá! ¡Ah!
Si intentes volver a conectar...
No parlem només d'una pel·lícula, és tot un fenomen. Després del seu pas pels cinemes, l'any 2016, la primera part de Baiana es va convertir en tot un fenomen en línia a Disney Plus, on acumula prop de 750 milions de reproduccions. Això es deu, sobretot, al fet que els més petits de la casa són molt d'agafar una pel·lícula quan els agrada i veure-la fins a l'extenuació, posant-la una vegada i una altra sense parar durant setmanes. Per tant, aquí hi ha una mica de trampa, però els números surten per Disney. Baiana 2, però, no és només la seqüela d'una pel·lícula de Disney, és la continuació de la pel·lícula més vista de la història de Disney Plus, incloent Marvel i totes les galàxies. Ara Baiana 2 reuneix de nou Baiana i Maui, 3 anys després, en un nou i emocionant viatge amb una tripulació d'insòlits mariners, submergint l'audiència en un nou viatge amb Baiana, Maui i els seus amics, als quals s'uneix una nova tripulació d'insòlits mariners. Després de rebre una inesperada trucada dels seus avantpassats, Baiana s'ha d'acomiadar de la seva germana petita, Simea, per viatjar als llunyans mars d'Oceania, endinsant-se en perilloses aigües desconegudes per viure una aventura sense precedents en què s'haurà d'enfrontar estranyes criatures i a éssers mitològics per unir tot el seu poble. Què en diu la crítica? Doncs, segons Fotogrames, és una pel·lícula per als que busquen passar una molt bona estona en família al cinema. El millor, de Baiana 2, els nous personatges que sumen comèdia i tendresa. El pitjor, que la història s'assembla força a la de la primera entrega i l'escena postcrèdits. En canvi, el diari Ara es pregunta si Disney ha perdut la seva màgia. De fet, creu que la proposta de la companyia per aquestes festes té color, però no té màgia. I afegeix que, de la mateixa manera que les cançons de la banda sonora resulten escassament memorables, la peripècia deixa un regust de tràmit, d'episodi de transició, encaminat a generar més seqüeles o més temporades. També s'estrena Desmontando a Lucía.
Te están investigando por este asesinato.
No me acuerdo.
Oye, necesito que me busques a 2 personas.
Sí, Héctor y Elena, ¿no?
Eso es. El problema es que no contestan ninguna de las preguntas que te estoy haciendo.
Es que no me acuerdo.
Que no lo recuerde no significa que no pasara.
Necesito que entres.
¡Mujer!
Bueno, vamos a trabajar con 2 hipótesis. 1, están muertos. 2, están vivos. Si están muertos, los ha matado ella.
Yo sé que tengo tendencia a distorsionar los recuerdos.
Esta chica tiene algunos desajustes mentales, no está loca.
Es que lo que no soy es una puta asesina.
¿A ti no te parecía raro que fuese tanto dinero y que fuese tan fácil el trabajo?
Soy perito. Trabajo para don Fernando.
A esa gente no se le puede joder, ellos te joden a ti.
Lo importante de esta historia es la moraleja. Que cuando crees que las cosas no pueden ir peor, entonces viene alguien y te da por el culo.
Com sentíem, la protagonista és Lucía, que és detinguda mentre condueix a tota velocitat el cotxe del seu xicot Héctor, visiblement desorientada i amb ferides. Després de passar un cap de setmana a la platja amb ell i la seva millor amiga, Elena, tots dos han desaparegut. Lucía només recorda una petita baralla que va acabar amb una ampolla trencada al cap d'Héctor, però no recorda res més. Aquesta situació complica la vida de Simón, que encara que no es considera un investigador privat, treballa com a pèrit judicial. Quan el seu soci, un advocat amb problemes financers per la seva addicció al joc, li demana investigar Lucía i aquestes misterioses desaparicions, Simón no sospita que aquesta vegada el seu treball el portarà molt més enllà. Admirador del cinema negre clàssic, especialment de les pel·lícules de Bogart, Simón creuarà límits perillosos al involucrar-se emocionalment amb Lucía, la sospitosa amnèsica d'un possible assassinat. La pel·lícula s'ha rodat a Madrid i a les Palmes de Gran Canària i busca rendir un homenatge al cinema negre clàssic. I si t'agrada el cinema independent, no et pots perdre Ver.
Bailey! A casa.
¿Qué?
Venga, vamos.
Papá, ¿por qué estás tan de buen humor?
¿El sapo? El sapo lo va a pagar todo.
Será otra de sus gilipolleces que no hará. Yo también voy.
No puedes venir.
¡Cállate!
¡Vete a casa!
Soy Bert. ¿Tú quién eres?
No es asunto tuyo. A mí no me importa tu sueño.
¿Cómo que no te importa mi sueño?
Sueles arreglarlo todo, ¿no? Solucionas los problemas tú sola. Es precioso, ¿verdad?
¿El qué?
El día.
La directora anglesa Andrea Arnold dirigeix i escriu aquest Coming of Age després dels èxits de títols com American Honey i Fish Tank, amb la gran estrella Barry Keoghan, que es va introduir breument a l'univers Batman de Robert Pattinson amb el seu paper com a Joker a The Batman. Noms com Jasmine Jobson o Frankie Vox completen el repartiment de Burr. La història se centra en Bailey, una nena de 12 anys que viu en un entorn difícil amb el pare i el germà en una ocupació il·legal a Kent, Anglaterra. Atrapada entre les tensions familiars i la manca d'atenció a casa, Bailey busca afecte i aventura fora de casa. La seva vida prendrà un gir inesperat quan coneix Bear, una figura misteriosa i gairebé fantàstica que sembla aparèixer a la seva vida com un esperit errant. Són històries diverses i, per exemple, també s'estrena una pel·li qualificada com eròtica, Pídeme lo que quieras, que explica la història de Judith Flores, Jude per als amics, i el seu idili amb el seu cap, Eric Zimmerman, un hereu d'un gran conglomerat farmacèutic. És la primera adaptació al cinema d'una novel·la de Megan Maxwell, que és el pseudònim de Maria del Carmen Rodríguez del Álvar, best-seller de la literatura eròtica que coincideix en el temps amb l'estrena de Que estás esperando, sèrie de comèdia que també ha portat a l'audiovisual l'obra de Maxwell.
Hola, corrido.
Encantado, señorita Flores.
Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos. Acostúmbrate.
Esto está mal.
¿Qué es lo que está mal?
Todo está mal.
Push. domicilio.
¿Qué quieren los montañeros de la clase alta?
Todo tiene su lado oscuro.
Judith, ¿me estás escuchando?
Sí.
¿Qué es, Juan?
¿Qué he hecho, Eric?
Un juego.
Si voy a jugar, tengo que conocer las reglas antes. Nada de sorpresa.
Sin sorpresas.
A Cine con Ñ són molt crítics, amb Pídeme lo que quieras. Llegim textualment tant la pel·lícula com la sèrie. Són bàsicament porno softcore. Això vol dir que no es veuen genitals, però sí molts pits i culs, i que el sexe forma part central de la trama. El seu missatge de fons és una mica el de qualsevol comèdia romàntica conservadora dels últims 50 anys, en el sentit de la parella heterosexual, monògama, la família nuclear i l'amor romàntic elevat a la màxima potència, però, això sí, l'embolcall és presumptament provocatiu i sofisticat. I d'estrena en estrena, una altra proposta que portem és «Por dónde pasa el silencio?». És l'òpera prima de Sandra Romero, basada en el seu curtmetratge homònim que li va valer el premi a la millor direcció al Festival de Màlaga l'any 2020. La pel·lícula, de fet, es va estrenar a la secció Nous Directors del Festival de Sant Sebastià. Escoltem el tràiler.
No te deja atrapar, ¿eh? Que acabas de llegar.
Sí, sí.
Por donde pasa el silencio se centra en la vida d'Antonio, un home que després de molt de temps es veu obligat a tornar a Écija, una ciutat a l'interior d'Andalusia. Les dates coincideixen amb Setmana Santa, com escoltàvem. Allà es troba de nou amb la seva família i amb el seu germà bessó, Javier, que necessita ajuda a causa d'una malaltia. Antonio ha d'afrontar aquesta situació alhora que s'enfronta a una decisió difícil. Es debat entre la possibilitat de quedar-se per ajudar els seus o tornar a la seva vida, la qual ha construït lluny de la seva família i ciutat. Protagonitzada pels germans Antonio, Javier i Maria Araque, amb la nominada al Goya Mona Martínez, Nicolás Montoya, Emmanuel Medina i Tamara Casellas. La directora descriu la pel·lícula com una història on el to oscil·la entre el drama i la comicitat dels seus protagonistes, que solen tractar amb certa lleugeresa els temes que més els afecten a nivell emocional, gairebé com una màscara que els protegeix del que és tràgic. És, com dèiem, l'òpera prima de Sandra Romero i es titula Por donde pasa el silencio. I acabem. L'última recomanació és Winnie the Pooh 2, El bosque sangriento, la pel·lícula dirigida novament per Rhys Frake Waterfield i intensifica els elements d'horror que van caracteritzar el primer lliurament. Amb un pressupost significativament més gran, efectes visuals millorats i una trama que aprofundeix en la història fosca dels personatges, aquesta seqüela de Winnie the Pooh és una opció obligada per als fanàtics del terror slasher.
Empecemos. Voy a llevarte a ese momento. Siente cómo desaparece todo el peso. ¿Cómo te encuentras?
Bien, creo.
¿Recuerdas algo de la sesión? Concéntrate. ¿Qué está pasando?
Es el día que se llevaron a Billy.
¡No!
Esos niños. Esos niños volvieron. Como si la propia tierra estuviera permitiendo que ese horror se alzara.
Hay demasiadas similitudes con la masacre de los Cinacres.
No es seguro. Ha habido un montón de asesinatos en Ashdown.
Cuéntame lo que viste.
Sabía que llegaría este día.
Hola, Christopher.
todo Ashdown arderá.
En aquesta seqüela de terror de culte, Pooh i els seus companys deixen enrere el bosc dels 100 acres i porten la seva venjança a Ashdown, el poble natal de Christopher Robin. Després del rebuig de Christopher, els personatges infantils, ara transformats en figures fosques i violentes, decideixen desfermar una sèrie d'assassinats al poble. Aquesta segona pel·lícula no només incorpora un Pooh més brutal, sinó que també presenta personatges icònics com Tiger, que apareix a l'univers sagnant per primera vegada des que va entrar al domini públic. Dissenyada per audiències adultes, la pel·lícula promet ser una experiència intensa i sense concessions. Hem acabat amb terror, però tornem a la dolçor de Disney per escoltar una de les cançons de la banda sonora de Vaiana 2, la peli més vista, la continuació de la peli més vista de la història de Disney Plus. Es diu El Final i ens portarà al final del cinema.
Un nuevo rumbo al firmamento. El desafío es mayor, las mareas hoy me arrastran la razón. ¿Quién me hace ir tan lejos de mi hogar? He de partir, dejar mi mundo entero atrás. ¿Qué habrá al final? Un misterio.
Siempre estaré a tu lado.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Us donem la benvinguda a aquest nou flash informatiu del Penedès en xarxa. Comencem explicant-vos que l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha atorgat 20 subvencions del xec nadó per un import de 100 euros cadascun als nascuts el 2022 i el 2023. Un any més, l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha convocat el xec nadó, una iniciativa de la Regidoria de Comerç que es va engegar fa 7 anys per donar a conèixer, potenciar i dinamitzar el comerç local. El xec nadó es destina a aquelles famílies bisbalenques que hagin tingut o adoptat un infant, en aquest cas durant els anys 2022 i 2023. L'objectiu d'aquesta iniciativa a banda de dinamitzar el comerç local, és ajudar les famílies amb les despeses del primer any del naixement o l'adopció. Enguany han resultat beneficiàries d'aquesta subvenció un total de 20 famílies. Els i les beneficiàries reben 100 euros en vals, 10 vals de 10 euros, per bescanviar-los per productes i serveis als comerços adherits a la campanya. L'Arsenal celebra la Festa de la Joia. Aquest divendres, el claustre dels Trinitaris acollirà una nova edició de la Festa de la Joia, una celebració que organitza l'Escola Municipal d'Art Arsenal, coincidint amb la proximitat del Dia de Sant Eloi, patró d'orfebres i joiers. L'esdeveniment, amb entrada lliure, tindrà lloc de 6 de la tarda a 10 de la nit i oferirà una programació variada per tots els públics. A la Festa de la Joia, els visitants podran gaudir d'un mercat de joieria d'autor amb una selecció de professionals de la joieria, exalumnes de l'Arsenal, que presentaran les seves creacions. Per amenitzar l'ambient hi haurà acompanyament musical al ritme del combo Free Tunes de l'Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet. També es farà un maridatge de vins a la biblioteca de l'escola a càrrec de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya. Aquesta activitat és amb inscripció prèvia al web de l'escola. L'Arsenal, l'Escola Municipal de Música i l'Escola d'Enoturisme de Catalunya, els tres centres de formació de l'Institut Municipal de Formació de Vilafranca, participen en aquesta activitat de manera conjunta per generar una experiència única i oberta a tots els públics. L'esplai mensual infantil de Moja farà manteniment de caixes niu aquest dissabte a la tarda. Aquest dissabte és el darrer dissabte del mes i toca sessió d'esplai mensual a Moja, en horari de 4 a 6 de la tarda. El punt de trobada és el centre cívic La Xarxa, des d'on s'iniciarà un joc de pistes fins a la muntanyeta. Un cop allà, amb l'ajuda de membres del col·lectiu ecologista Bosc Verd, es netejaran les caixes niu que va instal·lar l'esplai, es berenarà i es faran jocs a la natura. És una activitat per nens i nenes de 3 a 16 anys, que a l'inscripció prèvia, i el preu pels socis de l'Ateneu Mugent, que és de 3 euros, pels no socis de 5. La recaptació de l'activitat anirà destinada a Olèrdola amb la Marató. I acabem explicant-vos que el Noia empata a 2 amb el Barcelos en la segona jornada de la Champions League. El Noia va salvar i un punt de mèrit a Barcelos després de remuntar un partit que tenia perdut fins a 4 minuts abans del final. Un punt que permet als sadorninencs escalar fins a la segona plaça d'aquest grup A, que lidera justament el Barcelos amb els mateixos punts que el Noia. Danilo, Rampulla i Poca van ser els encarregats d'avançar els locals per duplicat a les acaballes de la primera meitat i gràcies a dues canonades gairebé consecutives. Un 2-0 amb el que s'arribaria al descans i que ja no es mouria fins a 4 minuts pel final, quan el Noia, tirant de galons i repetint el que havia fet el Barcelos a la primera part, va aconseguir, amb dos gols de Xavi Costa i Jordi Bargalló, amb menys d'un minut de diferència, empatar un match que semblava sentenciat. Amb aquest resultat, el Noia es referma a Europa i tindrà una setmana sencera per poder preparar el proper compromís el dijous vinent a casa amb el Porto.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 11:45. La primera activitat que us expliquem avui a la gent del detall és una xerrada sobre el conflicte entre Israel i Palestina. Per conèixer tots els detalls, tornem a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo.
Aquesta tarda hi haurà una xerrada superinteressant aquí a Sant Jaume dels Domenys i per això en tenim el que ens la impartirà, que és el Xavier Baró Caralt. Ell és doctor en Història per la Universitat de Barcelona, professor a la Universitat Internacional de Catalunya. Molt bon dia, Xavier, com estàs?
Hola, molt bon dia, gràcies.
Bé, la xerrada que portaràs a terme aquesta tarda a les 8 a la sala d'actes de Sallés Domenys és molt, molt actual i és el conflicte Israel-Palestina.
Sí, la veritat és que quan m'ho van proposar em va semblar que era una bona idea, sobretot perquè, bueno, poder intentar donar això, una certa visió històrica d'un conflicte que és evident que és d'actualitat absolutíssima, però que té un rerefons històric molt llarg i molt, molt dilatat amb el temps.
Per a algú com jo, per exemple, que no entén, malgrat que ja tinc certa edat, quina és la situació? És a dir, com podem entendre el present sense deixar de banda la història, que és la teva especialitat?
És que, clar, de fet, el present és, òbviament, és la continuïtat del passat, no? Llavors, quan moltes vegades ens demanen els historiadors de què serveix això que feu vosaltres, bueno, doncs serveix, entre d'altres coses, per entendre aquest present d'avui en dia, no? Uh-huh. En aquest cas, estem parlant d'un conflicte, això que és d'una actualitat absolutament radical, però que com a mínim ens hem d'anar uns 200 anys enrere per entendre com s'han anat forjant situacions tan delicades i tan complexes com les d'avui en dia.
Uh-huh. Clar,
Seria això, no? Intentar entendre que el que estem vivint nosaltres ara, el que s'està vivint allà, és la conseqüència de les decisions que es van prendre fa, doncs això, X anys, val?
Mm-hmm. Clar, ara, sota la teva experiència, diríem que moltes vegades és com si no aprenguéssim del passat i seguim o continuem fent els mateixos errors?
Sí, mira, moltes vegades se'ns diu, quan a vegades parles amb gent més jove i o que potser no té massa formació a nivell d'història, s'acostuma a dir aquell tòpic de dir la història és una mestra de vida i hem d'aprendre dels errors del passat per no repetir-los. I això com a teoria està molt bé, no? És a dir, seria, així en condicional, estaria molt bé que això fos així. El que passa que, clar, cada generació viu la seva pròpia història, no? Viu els seus esdeveniments. Llavors, diríem, no sé si em sé explicar, extreure una lliçó moral del passat hauria de ser, hauria de passar, però malauradament moltes vegades del passat no se n'aprèn, senzillament o perquè no interessa, o perquè queda molt lluny, o perquè les persones que estan vivint el present ja no van viure aquell passat, i per tant és una cosa que queda molt lluny, que queda com molt, diríem, molt a nivell de biblioteques i d'arxius, però per això, malauradament, es diu moltes vegades que la història és una mestra molt bona, però que té alumnes, que serien nosaltres, la societat del present, que són molt dolents, no?
Clar.
I, desgraciadament, aquest tema això ho exemplifica molt bé.
La memòria s'està perdent? O creus que ara estem en un moment, amb tot l'abast de mitjans que tenim, que quan jo era petita no tenia, per exemple, com internet, que podem consultar, i tot i així sembla que no?
És que el tema potser no és si la memòria s'està perdent o que el que ara estem vivint és una sobredosi tan bèstia d'informació que és molt difícil destriar, com dir-ho, destriar el gra de la palla, destriar allò que realment intuïm o tenim dades evidents per saber què és el que va ser, d'allò que per interessos més de tipus més presentista, més del present o de tipus polític, ens volen fer creure, no? Llavors, potser no és que s'està perdent la memòria, sinó que el sobreaccés d'informació el que fa és que sigui potser, segurament més fàcil inclús manipular ara que no fa uns anys, no? Que hi havia menys maneres d'accedir a la informació. I això ha fet que de vegades se n'ocupin professionals amb bona fe, professionals amb mala fe, o senzillament gent que no és professional i que només es mou pels seus criteris més de tipus personal.
Mm-hmm. Com veus el futur de la teva professió? o de la teva experiència o de la teva feina?
Mira, jo estic molt feliç en el que faig, dedicar-me a l'estudi de la història, sobretot perquè penso que això m'ajuda a entendre el present, això per una banda, i també penso que és important de cara als alumnes amb els que un té contacte, intentar transmetre aquesta idea, que és que conèixer el passat t'ajuda a entendre el present. Home, en un context en què els hàbits de lectura i l'interès per la lectura cada vegada són més residuals, no hi ha massa motius per ser optimista, però alhora sí que hi ha el convenciment de que cal seguir-ho fent, perquè si no, precisament, el grau de manipulació al que podem estar sotmesos cada vegada és més gran.
Clar.
Per tant, diríem, hi ha aquest pessimisme de dir és evident que les coses no van bé, però alhora hi ha aquesta tenacitat de dir tot i així, o precisament per aquest motiu, hem de seguir treballant i hem de seguir llegint i hem de seguir fent recerca per entendre el món amb el que estem vivint.
Com a doctor en història, com veus el present i el futur més imminent? Ja sé que no tens una bola, ni molt menys, però ja, t'arriscaries a fer una mica de predicció?
En referència al tema de Palestina, vols dir?
Per exemple, o Rússia, els conflictes que els mitjans a vegades doncs, li donem més importància a uns que a altres.
Ja, mira, jo sempre dic, i no només jo, molta gent ho diu, que els historiadors ho tenim relativament fàcil perquè pensem o reflexionem o analitzem sobre coses que ja han passat. I per tant, com que ja han passat, diríem, ja sabem el final de la pel·lícula. Per tant, quan entrem a dir què pot passar, sí, a nivell de prediccions, jo seria, penso que no ha de ser humil i senzillament callar-se, perquè és impossible saber, precisament per la complexitat del propi gènere humà, no ho sé, fa 15 dies semblava que el tema de Palestina era importantíssim i el tema d'Ucraïna estava com més mort i les últimes decisions de Biden de permetre l'utilització d'armament seu de cara a atacar Rússia han fet que tot això es capgirés, de manera que només en 15 dies això ens ha fet un canvi de 180 graus. No? Llavors, què pot passar en el futur? No ho sé. Crec que la prudència és molt bona consellera. I una cosa és el desig de dir que les coses no es compliquin, que això jo penso que ho tenim tots o ho hauríem de tenir tots, i una altra cosa és que no tenim, no sabem que hi ha el cervell de, més igual, del senyor Netanyahu, del senyor Biden, del senyor Putin o del senyor Zelensky. Com que això no ho sabem, només podem esperar que les coses no s'esverin més, que déu-n'hi-do com ho estan ja.
Sí, estem vivint temps compulsos i és veritat que és per això dic, és molt agosarat fer una predicció, però...
Sí, jo no ho faria perquè crec que seria més el que jo voldria que passés que no res que em permeti afirmar que tinc dades que m'ho demostren, saps? Per tant, amb això jo seria prudent, no ho sé, no en tenim ni idea, la veritat.
Esperem esdeveniments i que no es compliqui més del que està ja de per si liat tot. Per finalitzar, Xavier, què diries a la nostra audiència perquè aquesta tarda vagin a aquesta xerrada tan interessant sobre el conflicte d'Israel i Palestina?
Home, jo el que diria és que si algú té un cert interès per saber quins són els orígens d'aquest conflicte, doncs home, estaria bé que pogués passar per allà, que poguessin fer la xerrada i que després, evidentment, doncs, si hi ha preguntes o comentaris o el que sigui, doncs perfectes i per això ho fem. És a dir, qualsevol persona que pugui tenir un mínim interès de dir, a veure, això no ha passat perquè un dia hi ha hagut un senyor que s'ha llevat amb els cables creuats i ha fet no sé què, sigui, més igual, des de l'àmbit israelita o sigui des de l'àmbit palestí. No? Evidentment, tot això té una sèrie d'orígens que això que ens farà anar enrere amb el temps. No? Llavors, qualsevol persona que pugui tenir una mica aquest interès, jo li aconsellaria que vingués, i sobretot, si pogués ser, que vingués sense prejudicis.
És a dir, amb la ment oberta, no?
Exacte, amb la ment oberta, intentant defugir la idea a priori de dir aquests són els bons i aquests són els dolents, perquè la història ens demostra que bons i dolents, no sé si em sabria explicar així ràpidament, són categories morals, però no són categories històriques, no? Uh-huh. És evident que les bestieses són bestieses a tot arreu, no? Però que el plantejament que intentarem fer és dir, a veure, anem a veure per què passa això, quines causes han provocat que això passés, quines potències internacionals intervenen, perquè això, evidentment, condiciona molt el que està passant, i si d'això sortim doncs, tots plegats sabent una mica més, doncs perfecte, això es tractaria.
Doncs convidem a tota la nostra audiència que aquesta tarda no s'ho perdin, que vagin a la sala d'actes de Sallés Domins i que segur que aprendran alguna coseta. Xavier, moltíssimes gràcies i molt agraïda.
Perfecte, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Els Falcons de Vilafranca celebren el seu 65è aniversari amb un programa d'activitats que comença avui i acabarà diumenge 8 de desembre per la Puríssima amb l'actuació d'aniversari. Amb Ton Carbó, cap de la tècnica, i David Lecegui, membre de la comissió d'aniversari, repassarem aquest programa i parlarem d'aquestes possibles figures que podem veure d'aquí uns dies. Bon dia a tots dos.
Bon dia, què tal?
Bon dia.
Som a les portes de la Puríssima i això a Vilafranca és sinònim de retrobar-nos amb els Falcons que surten al carrer, que organitzen activitats i que tanquen temporada amb l'actuació d'aniversari. Tot a punt?
Sí, tot a punt. Molta feina als últims preparatius i sí, sí, esperar aquest vespre pel pregó.
A qui l'heu encomanat aquest any? Tot i que ja corre per xarxes, però qui sí. No l'hagi vist, qui serà?
Bé, aquest any serà l'Oriol Bové, és exmembre dels Falcons, membre durant bastants anys. A més, va tindre càrrecs de pes, ha sigut cap de la tècnica, on va portar grans figures, a més, va ser un dels...
Els primers a descarregar els escaladons.
Sí, va ser... és veritat, sota les seves ordres.
I portava la tècnica.
I bé, també una persona molt implicada en diverses juntes, no?, i en tot el que han fet els Falcons, i per tant creiem oportú que fes. A més, també ha tingut una molt bona trajectòria castellera, que vulguis que no, doncs, complementa el fet de ser una persona important, ja no tant per els Falcons, que també, sinó doncs, a la vila, podríem dir.
Què li demaneu al pregoner? Li doneu carta blanca? De fet, n'haurà escoltat uns quants de pregons falconers.
Li demanem que vingui a l'hora i ja està.
A les 8 puntual,
sí,
ja està?
Sí, ja està. No demanem res més. Simplement, de fet, el pregó, la gràcia, justament, és que tinguin el seu espai per expressar els Falcons o per explicar el que creguin convenient, i s'ha fet de moltes maneres diferents, des de la part musical, que vam tenir amb la Laia l'any passat, gent que feia molts anys que havia plegat, que va repassar moltes batalletes dels Falcons, no? Que n'hi ha unes quantes, i cadascú s'ho pren una miqueta doncs, fent el seu punt de vista i la seva manera de fer.
Obre el foc Oriol Bové aquest vespre a les 8 al local dels Falcons, i demà... Sabem que als Falcons de Vilafranca els agrada la bona teca. Demà hi ha tas de cassoles.
Sí, un altre dels actes, diríem, estrella. No et sabria dir ara de memòria l'edició que és, però s'ha anat mantenint durant uns quants anys i sempre tenen molt d'èxit, no?
Quantes cassoles?
Són 8 cassoles. Val a dir que no són ni molt menys lleugeres, tampoc, com aquest qui diu, però sí que estem molt agraïts dels restaurants que participen, no? Ja que és un acte que intentem obrir una miqueta a altres opcions, que no siguin només els Falcons, sinó que demanem l'ajuda de restaurants de la comarca, i això crea aquest acte tan xulo que creiem que la gent repeteix per això, no? Tant per la qualitat del menjar com per l'ambient. Sempre acabem amb una miqueta de música, un sobretaula una miqueta més llarg. També tenim postres, tenim bodega d'aquí, llavors és un acte molt complet que creiem que agrada molt.
Amb la complicitat de restaurants,
sí, que...
però també hi ha un parell de socis sí. gastronòmics. Què és aquesta figura?
Bé, és una figura que els Falcons, segurament per la relació que tenim amb el País Basc, doncs vam voler adoptar d'alguna manera la tradició que tenen ells de les societats gastronòmiques, i hem fet una adaptació similar en el local, no? Ja que disposem de la cuina bastant professional com de l'espai, doncs els socis gastronòmics és gent que s'apunta, bueno, que es fa membre d'aquesta societat per tal de disposar de l'espai, per poder cuinar-hi, per poder portar els amics, per poder fer actes que necessitin, o sempre tot lligat a la cuina, no? I aquests dos membres en concret, que ara en un momentet repassaré qui seran, doncs també aporten la seva cassola, no? En aquest cas és la Marta Martínez, exfalconera, i el Dani Del Amo, també exfalconers, que faran dues cassoles per separat, cadascú les seves, i ho acompanyaran amb les cassoles del Pau Xic, també, de Cal Ramon, del restaurant Le Borinot, a la posada de Sant Pere, al Mossonades, Cal Joanet, seran les cassoles com a tal. Llavors els postres seran de la Nocciola i la bodega que acompanyarà per regar-ho tot serà Pinort. O sigui que et queda tot per aquí a casa ben repartit.
I encara hi ha possibilitat d'inscriure's?
Estem justets ja. Avui va justet, això és demà. Crec, aquest matí ho he mirat i crec que dava alguna. Es podria intentar, si algú encara li interessa. Els socis tenen un preu de 28 euros i els no socis de 30, on te va tot inclòs, des dels entrants, cassoles, beguda, tot. S'hauria de mirar, s'hauria d'acabar de consultar ara mateix minut i resultado, però crec que alguna quedava.
I per baixar totes aquestes cassoles, Falcon Fest.
Sí, bé, això és una iniciativa que juntament amb la Discoteca Royal, doncs, en concret amb la sala de l'Altell, la segona sala que tenen a dintre, vam treballar per posar un cap de setmana, un dissabte, una miqueta de festa, ja que, bueno, aprofitant que tenim les cassoles, doncs segurament algú vulgui allargar-se, i també sobretot pel públic, el públic més jove de la colla. Val a dir que no va lligat a les cassoles, és un acte individual, que tothom que col·labori en algun dels actes o assisteixi a algun dels actes d'aniversari podrà trobar entrades gratuïtes per poder-nos acompanyar, sí.
I una altra forma de sumar-se a aquest aniversari molt familiar és diumenge al matí amb la cursa d'orientació per a tota la família.
Sí.
Una cursa que presenta novetats.
Bé, hem apuntat cursa, però poder la idea seria repte d'orientació, ja que no ho plantegem com una competició com a tal, sinó que és més aviat una jornada familiar on te poder fer o assimilar, algo que s'assimili a una cursa d'orientació o algú pugui tenir primer contacte amb aquest tipus de reptes. I la novetat seria que hem decidit fer dos circuits diferents, ja que l'any passat vam tenir un públic bastant divers, i llavors un dels recorreguts serà més infantil, és a dir, més adreçat a menors de 12 anys que puguin fer-lo inclús sols, tot i que han de venir un adult, però que puguin ells entendre-ho. I a partir de llavors, doncs, hi haurà un circuit per adults com a tal, que algú s'ho pot prendre ja més en sèrio, perquè hi haurà moltes fites a trobar i recorreran pràcticament tota Vilafranca.
Millor.
Quasi 40 fites, repartides.
40.
Sí, 40... sí, anàvem per aquí. Sí, sí, el Toni sí. I jo estem a la comissió també que organitza aquesta part, no? I sí, 40 i pico fites que podran, bueno, costa el seu, fer-les.
Tenen el seu temps per veure quin fa més.
Tot el matí anar fent.
Tot el matí.
Sí, sí.
Millor apuntar-se.
Sí, i tant. Es pot apuntar a la web, és oberta, no hi ha límit de places. Encara ho trobaran obert, per tant, tot i que diumenge a les 10 també poden assistir a la plaça Penedès, sortirem des d'aquí davant, i podran acabar-se d'apuntar si algú s'ha encantat una mica o no tenia decidit, però bueno, des d'aquí animem a que tothom vingui, ja que l'any passat vam tenir molt bones referències i tothom va quedar molt content.
Aquests són els primers actes i la traca final arribarà pel Pont de la Puríssima divendres 6, 31è Rally Falconer, amb tot esgotat.
Sí, el rally...
Moriu d'èxit, cada any.
El rally, més que morir d'èxit, ens encantaria poder-ho fer molt més ampli, però és molt complicat. És a dir, és un acte molt, molt pensat, molt preparat, i més, sobretot, hi ha un engranatge molt gran darrere, que hem buscat fórmules i fórmules, però no trobem la manera de que pugui créixer, no? També hauríem de canviar el format i creiem que
perdria l'essència, no?
Que perdria l'essència del rally. Ens sap greu, perquè sempre queda gent fora, sempre, inclús coneguts. Enguany ha quedat algun equip dels mítics, diem mítics, aquí ha vingut durant molts anys, que no va poder inscriure's. I ja vam fer la novetat d'inscriure'ns online perquè fos més just, no s'hagués de fer una cua física que algú pugui avançar-se moltes hores a venir, però igualment s'omple i no podem fer-hi més. I estem treballant perquè sigui molt xulo, perquè sigui com sempre, però aquesta part, sí, això ja està més a cobert.
Aquest 65è aniversari s'acabarà el diumenge de la setmana vinent, 8 de desembre, amb les matinades d'aniversari a les 9 i a les 12, tronada i actuació d'aniversari. Ton, ja heu assajat, ja heu convocat assajos especials. Em sembla que en queda algun.
Sí.
Quines figures voldries treure?
Els últims assajos ja aprofitem també i fem convocatòria d'exfalconers, d'acord, que això ens ajuda a pujar una miqueta el repte, no? Ens queda un assaig aquest dimecres. Nosaltres no és molt habitual els dimecres, sempre assajem els divendres, excepte l'estiu. I, bueno, com que aquesta nit el pregó ja ens pren un assaig, d'acord, doncs vam decidir fer un assaig un dimecres, començarem una miqueta abans, acabarem abans, però bueno, ja és per encarar el que vindrà a ser l'actuació. Una actuació bastant ambiciosa per part de la tècnica.
I et pots mullar quan falten uns quants dies i aquest últim assaig?
I tant, ens hem de mullar. Estem amb coses pendents que ens va quedar per Festa Major, que era el 3 de 7, i després de descarregar l'escala d'11 per Festa Major, pues, hem mirat o estem intentant ficar-li un pis més. Llavors, assaig ja han fet coses que no havíem fet mai, ja ens hem ficat en uns pisos que no havíem fet mai, llavors, a partir d'aquí, ara tot és molt nou per nosaltres.
L'escala d'11 era el topall.
És el topall del Montfort Cuner, i allà estem, doncs, amb l'escala de 12, ja hi hem ficat fins al pis de 4, entrant als de 3, estem allà, queda un assaig, i queda molt, encara queda molt, però, bueno, el que hem fet fins ara ja és molt gran, ja no ens podem queixar, i bé, i la resta de l'actuació final hem de tindre en compte que és una actuació on també venen molts ex-falconers, és una actuació que t'ho vas a passar bé, però també has d'anar a fer grans reptes i hem de jugar amb aquest equilibri, no? Perquè hi ha aquests ex-falconers que també venen, també és el seu dia, també volen fer una figura, també es volen descalçar, pujar sobre d'algú i hem de trobar aquest equilibri de que pugui pujar tothom i que s'ho passi bé, i el repte com a colla de fer algú gran i que sortís del casal pues ben orgullós, no?
La cirereta, una bona temporada.
Una cirereta, sí. Allà estem.
Doncs, Ton, David, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Feliç aniversari i el més important, que us ho passeu molt i molt bé durant aquests dies amb tota aquesta activitat i que l'actuació sigui rodona.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Marxem de cap de setmana, tot acomiadant aquest mes de novembre pel que respecta a nosaltres. Ens retrobem dilluns a les 9:06, estrenant desembre. Bon cap de setmana!